Bon dia, què tal? Com estàu? Com va? Avui ja és divendres, a la fi és divendres, divendres 14 d'agost. Ja ens hem plantat al bell mig d'agost i ho hem fet amb molta calor, calor a les totes, però també amb un ull posat al cel pel risc d'inundacions. Avui mateix es reuneix la comissió Inuncai per preparar la temporada de pluges, just un dia després de donar per finalitzat el dispositiu especial de l'eclipsi. Precisament han fet balanç d'aquest eclipsi total de sol que es va viure a les Balears. Emergències va rebre més de 2.300 telefonades i va gestionar en total 46 incidents relacionats amb aquest fenomen. Més de 2.500 professionals varen participar del dispositiu, però ara ja és hora de mirar el futur, i mai més ben dit. El 2027 i el 2028 hi haurà dos nous eclipsis visibles des de la península i també des de les Balears, un d'ells amb el conegut com anell de foc. Eclipsis de banda, continuem pendent, això sí, de les apagades elèctriques que aquests dies han afectat diferents punts de les Balears. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana. Són molts els municipis afectats. Ciutadella, Eivissa, Formentera, Palma, Alcudi i Pollença han patit talls de subministrament i és precisament per això que veïnats i empresaris reclamen solucions, mentre que Endesa apunta, entre d'altres causes, a l'estrès tèrmic derivat de les altes temperatures.
També hem de parlar avui d'incendis. De fet, la península encara té actius dos grans incendis, el de Huelva, Sevilla, i el d'Osca, i aquí, a les Balears, també hem hagut de fer front a un incendi, a qualque foc, el darrer, el d'ahir mateix. Maria Antònia Esquines, bon dia, com va?
Bon dia, Joana. Així és. Afortunadament, no té res a veure amb els que hi ha hagut a la península, on recordam que s'han cremat més de 220.000 hectàrees aquest estiu. En aquest cas, però, els bombers d'Eivissa han controlat l'incendi declarat ahir hora baixa al magatzem de la Fundació de Xalles al polígon de Montecristo. Les flames no es varen propagar les naus ni els habitatges propers. Avui, de fet, parlarem d'incendis i de gestió forestal amb Carolina Rodríguez, degana del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de les Balears.
També vos contem avui que l'IPC ha pujat el juliol fins al 3,9% a les Balears, tres dècimes per damunt de la mitjana estatal. És el tercer mes consecutiu d'increments i això situa les illes entre les comunitats on més s'ha encarit el cost de vida.
La pujada es nota especialment a la cistella de la compra, als restaurants i també als hotels, però també l'habitatge, l'aigua, l'electricitat i el gas. Una situació que redueix progressivament la capacitat de compra de les famílies i està relacionada amb la manca de competitivitat i l'elevada demanda externa. En aquesta situació s'hi afegeix l'encariment dels carburants des del febrer. La benzina costa prop de 20 cèntims més per litre i el dièsel 36. Per intentar contenir l'impacte de la inflació, el govern espanyol duplicarà el mes de setembre la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs ampliable i aplicable al gasoil, de 10 a 20 cèntims per litre.
Serà un dels temes que avui tractarem i analitzarem a la nostra tertúlia d'actualitat, una tertúlia que farem avui amb Necane Don Blas, Eduardo Luna i també Juan Antorres des d'Eivissa, però també avui tenim altres coses que anirem tractant en aquest programa.
Sí, Joana, parlarem d'envelliment actiu, sabrem per què hi ha persones que envelleixen millor que altres i sabrem també que poden fer per arribar millor als 80 o als 90 anys. I si sou dels que vos agrada becar, avui també parlarem d'aquesta activitat i donarem quatre consells per menjar bé, sa i intentar que no sigui molt car.
Queden només uns instants, uns segons, perquè siguin les 9 i 9 minuts, aquesta hora màgica en què sempre intentem fer una mica de reflexió, frase del dia, Xisco Nadal, que no sé si té a veure o no en ses vacances que avui començaràs.
No té a veure amb les vacances, té a veure amb el teatre, que també m'agrada, com fer unes bones vacances, i la frase és del dramaturg i poeta alemany Bertolt Brecht, que un dia va escriure: no li temis tant a la mort, sinó més bé a la vida inadequada.
De nostàlgia.
No m'heu seguit en la coreografia de
és
vida.
És que m'ha fet una mica de vergonya. Vols que ballem?
No te'n recordes? Era vida. I havies de fer
en sos... Però t'anava a dir que frase del dia combinada amb una mica de nostàlgia amb aquest vida de Nagisela,
sí,
que la Maria Antònia no sap ni qui és.
Per això no t'he seguit, perquè no me la sabia.
Clar. Som d'una altra generació.
Que era una coreografia estimada complicadíssima. Que l'Ia va fer tercera dansa contemporània per afegir-s'hi. Però no passis per a Nagisela, concursant de OT1. Tu n'eres ni nada, crec.
2001.
No era nada.
Clar, no era nada.
Faltaven 3 anys.
Sí, com sigui, també hem de parlar, hem de saber de què parla avui tothom.
Idò, avui tothom parla del cartell d'una botiga de Barcelona que han hagut de retirar per lleig. A Barcelona ja no hi ha un formatge gegant, el Manco, a la façana d'una pastisseria. El controvertit rètol en forma de formatge, de grans dimensions i amb uns ulls estràbics que anunciava una de les darreres pastisseries clarament orientades als turistes del carrer Consell de Cent, ja és història. Els responsables del negoci han decidit retirar-lo per evitar problemes a l'Ajuntament i també en diverses entitats veïnals. El motiu, el cartell incomplia l'ordenança del paisatge urbà, però el formatge és només la punta de l'iceberg. La polèmica ha tornat a posar sobre la taula un debat molt més profund, que és fins a quin punt el centre de Barcelona, i extrapolable a altres grans ciutats d'arreu d'Europa, s'està omplint de negocis pensats per a turistes mentre desapareixen els comerços de tota la vida destinats a les necessitats dels veïnats. I les dades ajuden a entendre aquesta preocupació. Anem al cas concret de Barcelona. Segons les dades, la dreta de l'Eixample és el barri de la ciutat comtal amb més pisos turístics, amb uns prop de 1.800. A més, fa dècades que perd població i, mentrestant, els lloguers de locals comercials, els trams més cotitzats de l'Eix Verd de Consell de Cent, s'han duplicat en només 5 anys. Així que el cartell del formatge ha desaparegut, però la discussió continua. Quin tipus de comerç hi ha d'haver els carrers més emblemàtics de ciutats com Barcelona? Per als visitants o per als qui hi viuen? Un debat que hem de dir que és, malauradament, extrapolable també a casa nostra. No sé què en penseu, vosaltres. Vos molestava aquell cartell que, cert, que trencava el que seria l'estètica del carrer?
Per molestar, no, però és vera que si més o manco segueixes una estètica, aquesta façana, que és d'un color cridaner, a més, per ventura sí que segueix el tema del negoci, però igualment ho haguéssim pogut fer més discret, o fins i tot dins el tema dels formatges, en aquest cas, però no d'aquesta manera tan moderna, un poc més acord amb aquest carrer, amb aquestes façanes de Barcelona, que ara m'imagino això en el centre de Palma, i és vera que molta gràcia no m'ho faria.
A mi tampoc no em molesta, però sí que no m'agrada, no m'agrada gens, i pensa, a més, que per ahir que
estem... Tampoc, no, tampoc duríem a l'amo d'aquesta pastisseria
no,
davant testimonials
no,
de la
AEA. No, duríem a tancar.
Era un debat així de primera hora, estimat.
Sí, no, però a mi no m'agrada. Però, a més, perquè penso que allò que fas convertir els nostres carrers en un parc temàtic. I sí que penso que s'han de conservar les cartelleries que fan emblemàtics també els nostres comerços. Ara jo penso, per exemple, amb el cartell que hi ha en el Font del Teatre, que ara és el Font de la Soca de Palma, o la Florida a Inca, que és una merceria centenària. No sé, me'n venen al cap moltíssim. Crec que és més guapo preservar aquests cartells que no posar un formatge a la façana de color groc, que no és un formatge, és com un, sí, com un parc temàtic, és que no m'agrada
gens. En el principi vos he dit que me pensava que era una esponja.
En Bob Esponja, que perdoneu, és que apareix en Bob Esponja,
sí, sí,
no apareix un formatge.
Sí, m'ho pensava ben de veres.
Sense parlar de marques, però sí. No ho sé, jo és que aquest tipus de cartelleria a mi no és que ni m'agraden ni me desagraden, però penso que tot ha d'anar una mica acord en l'entorn. Una cosa és que tu montis un parc temàtic i que tu les botigues decideixis decorar-les en la temàtica que tinguis en aquest parc i aleshores pots posar formatges, pots posar pastissos, pots posar, jo què sé, botelles de beguda, m'ho invent, però que al mig d'un carrer històric com el Consell de Cent te comparegui de darrere un cantó un cartell cridaner que també compleix amb una funció publicitària, que és que si tens aquest tipus de cartell, tothom se fixarà en el teu negoci.
Clar.
Però això també, estimats, saben que s'encomana, i si tu poses aquest cartell horrorós, has de debò, el posarà més llampant que tu per poder cridar l'atenció dels vianants que passin, i un carrer que fins ara tenia una estètica que va passant de tenir una altra. També això s'acura una mica viatjant. Tu vas a Milà, en el centre de Milà, hi ha les galeries aquelles de Vittorio Emanuele, i tots els cartells d'aquelles botigues, tots són iguals. Són negres i daurats. Per què? Perquè els comerciants varen decidir protegir aquell indret meravellós de quan va fer una volta per al centre comercial de Milano i tot ha de seguir la mateixa línia. A lo millor també haurien els comerciants de les zones centrals de les ciutats també decidir que la seva ciutat ha de tenir una estètica i no han d'estar totes iguals, perquè ara hi ha poca diferència entre passejar per un carrer de Madrid,
un carrer de Barcelona, un carrer, jo què sé, de Londres, o un de Palma, perquè hi ha les mateixes franquícies, te trobes les mateixes botigues de Bragues, les mateixes botigues de Llepolies i les mateixes botigues de, que te venen fundes de mòbil. I dius, per què me'n vaig de ciutat o per què me'n vaig de Can Nostre si en el final m'acabaré comprant les mateixes Bragues que puc comprar-me de vora Can Nostre?
Fixa, t'has parat d'exemple. Això de les Bragues crec que aniria de banda, però has parat d'exemple carcasses de mòbils i quina més has parat d'exemple?
Llepolies, gelateries...
Que també, fixa, tu...
És a dir, la mare t'ho diu, braguets sí, gelats no.
No, dic això, però sí que és veritat que si fas una volta per moltes ciutats, pel centre, hi ha com aquestes mateixes franquícies, llepolies...
Totes.
És com estrany, no? O gelateries. Quantes gelateries hi ha ara mateix en el centre de Palma? N'hi ha moltíssimes.
Però també et gires fulla... I
no ja no com... necessitem botons, per exemple.
Sí, però nosaltres com a consumidors també tenim una mica de responsabilitat. Ho dic perquè els comerços emblemàtics o les merceries no se mantenen de l'aire del cel. Jo me demano quantes vegades fa, o quant d'anys fa, que no m'ha anat a una merceria del centre de ciutat a comprar botons, o a comprar cremalleres,
sí, també o, comprar, o comprar velcro. Això també
ho dic perquè, sí, s'han de mantenir, però també ha d'haver un teixit de clients que mantenguin aquest negoci. Jo no crec que un negoci tanqui perquè li faci il·lusió. Moltes vegades tanquen perquè no tenen clients.
Clar. I de res, aquesta és una de les notícies curioses d'avui. Crec que no és l'única. A partir de les 11 entendrem
després
més.
Després parlarem de na Nicole Kidman, que li ha fet un reportatge a Vogue British, que jo encara estic en sos pel drets, però això serà a partir de les 11.
A partir de les 11, no vos ho podeu perdre. I ja ho sabeu, a partir d'ara, tot això i qualque cosa una més, fins les 12 a IB3 Ràdio, a IB3 Televisió, en aquest programa El Dia, que vos acompanya i que fa possible també Romina West, el control tècnic, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa, la realització tècnica, també Yolanda Ruiz i Victòria Cerdà, i també Francesca Mateu a la producció. Començam.
Al dia.
No, i 17 minuts, ens tant temps de tertúlia. Ho feim avui amb Nekane Don Blas. Bon dia, Nekane, com
Hola,
estàs?
Bon dia, què tal?
Has sobreviscut a l'eclipsi, sí, no? Després de tot.
A dures penes, no ha sido fácil.
No ha estat fàcil, no. Però ho hem contat i hem estat també presents. També saludam Eduardo Luna. Bon dia, Eduardo.
Què tal, bon dia?
Com estàs?
Va bé.
I des d'Eivissa, Juanan Torres. Bon dia, com estàs, company?
Què tal? Molt bon dia, tot bé per aquí.
Així m'agrada. Avui encetàvem aquest temps de tertúlia, d'anàlisi, de reflexió, amb una notícia que d'alguna manera també ens posa davant del mirall. Ceuta es prepara per una possible o per un possible nou intent d'entrada massiva aquest dissabte, demà, dia 15, després que circulassin per les xarxes socials missatges que animaven els migrants, les persones migrants, a intentar travessar la frontera coincidint, com dèiem, amb aquest dia 15 d'agost. Tant Espanya com el Marroc han reforçat el dispositiu de seguretat. Rabat ha desplegat centenars d'agents i militars a la zona i ha reforçat les barreres a les fronteres. A Ceuta, el nombre de policies i guàrdies civils ha passat d'uns 1.100 a prop de 1.600 efectius amb el suport de 2.000 militars. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia en la cooperació amb el Marroc per evitar una nova entrada massiva i assegura que els migrants que encara romanen a Ceuta seran objecte dels procediments corresponents en aquests moments. moments. Ahir vàrem saber, precisament en aquesta visita que va fer el ministre, que són 5.000 i no 2.500 els migrants, les persones migrants que encara romanen a Ceuta, entre els quals hi ha 1.898 menors ja identificats i tutelats. La situació torna a posar damunt la taula la coordinació entre Espanya i el Marroc, especialment després que durant els episodis del dia 30 i 31 de juliol milers de persones aconseguissin entrar a Ceuta. I mentre Rabat reclama a Espanya que acceleri els retorns, des del govern espanyol insisteixen que la cooperació amb les autoritats marroquines és imprescindible per evitar una nova crisi. I llavors demanen que vos sembla o que creix que pot passar demà dissabte. Estem davant una nova amenaça, entre cometes aquesta paraula, amenaça real, o també hi ha un component important de desinformació també a les xarxes socials en aquest sentit. Y comienza.
A ver, yo cogería con muchísimas pinzas las informaciones de las redes sociales. Al final lo hemos visto muchísimas veces que luego las cosas no suceden como se anuncian, ¿no? Y si realmente lo que pasa es que es verdad que además con ese tipo de información, por mucho que no te la tengas que tomar al pie de la letra, porque sabemos que hay mucha desinformación, al final, bueno, pues prevé lo peor, ¿no? Y espera lo mejor. Por lo tanto, me parece muy bien que se refuerce policialmente, me parece ridículo el refuerzo, también te digo, porque visto otra vez la cantidad de gente que entró con los efectivos policiales reforzados no sirve absolutamente de nada. Y yo voy a otra reflexión, que es que si finalmente es cierto y se produce este intento y Marruecos lo frena, va a demostrar que podría controlar sus fronteras. Por lo tanto, ¿qué pasó la otra vez, no? Nos haría reflexionar, nos haría pensar qué es lo que ha pasado la vez anterior, ¿no? Y luego, por la parte que nos toca a nosotros, por la parte del gobierno de España, es que tenemos la obligación de defender nuestras fronteras. Es que esto jurídicamente no hay ninguna discusión. Es que es obligación del gobierno defender las fronteras. Y si tienen que utilizar al ejército, por mucho que no nos guste, pues que lo utilice. El tema está en qué instrucciones van a tener y cómo lo van a hacer.
¿Negar es suficiente que el reforç policial y militar desplegado a Ceuta o creus que no?
Bueno, yo espero que sí, que sea suficiente. No lo sé, no puedo juzgar, no tengo elementos para juzgar si el despliegue va a ser suficiente o van a encontrar una brecha por donde intentar entrar de nuevo. Pero ahora al menos, a ver, coincido un poco con lo que decía Eduardo, de que ahora si se para el intento, si hay un intento y se para en la parte marroquí, que es donde se tiene que parar, que es donde se tenía que haber parado en su momento, es la demostración de que en su momento no se hizo todo lo que se podía hacer para evitarlo, ¿no? En cualquier caso, a mí lo que me llama mucho la atención de todo este proceso es las constantes apelaciones a la buena voluntad del gobierno de Marruecos, del gobierno de España, ¿no? Me llama poderosamente la atención el intento de decir por parte del gobierno que Marruecos es un buen vecino, que Marruecos es un aliado, que Marruecos, cuando ha quedado demostrado, al menos en el asalto del día 30, que no fue así. Y que Marruecos hizo manga ancha para que entraran todos los que pudieran entrar.
I això, Juanan, penses que és per tenir content, per dir-ho d'alguna manera, el Marroc, o és que realment no existeix aquesta cooperació i coordinació que defensa Marlaska?
I un ja no sap a què pensar, no? Perquè aquest blanquejament, jo ho diria directament així, del govern espanyol per part del govern o de l'estat marroquí, no s'entén de cap manera. Vull dir, el que va passar el dia 30 és molt greu. Hem de pensar que varen entrar a Ceuta més persones de les que hi viuen. Això és lamentable, no? Per una part, si el Marroc ho sabia perquè no va avisar, si el CNI nostre no se'n va enterar, és gravíssim. Si ho sabia i va avisar i després des del govern de l'Estat no se li va fer cas, encara ho és més. Vull dir, encara queden molts interrogants aquí damunt a l'aire que no s'han respost directament. Vull dir, i ningú ha pres cap... ningú se'n fa càrrec, ningú dimiteix, la culpa no és de ningú, sembla. Ja ho va dir Marlaska, no?, que aquestes coses passen a voltes. Aquestes coses passen, però no haurien de passar. Vull dir, algú hauria de donar explicacions, d'explicar que per què ha passat això, si és que el Marroc, si som tan amics, per què no ens avisam d'aquestes coses? Evidentment, jo espero que demà no passi res semblant. Vull dir, estem avisats, No sé si és suficient la gent que hem enviat, els policies, l'exèrcit, però ningú entendria que passés una cosa similar després del que va passar fa 15 dies.
I més enllà de si hi havia avisos, de si el CNI tenia constància i coneixement, de si el Marroc també ho sabia, el Marroc ara reclama que Espanya assumeixi la seva responsabilitat i acceleri els retorns. Fins a quin punt aquests retorns, aquestes tornades en el Marroc poden ser una solució en aquesta situació? Perquè ara mateix, com dèiem, hi ha 5.000 persones, no 2.500 com s'esperava o com se pensava, que encara són allà, d'aquestes prop d'entre, en el final no sé si eren 50, 60 o 70.000, les que varen arribar a entrar dia 30 i dia 31 de juliol.
Claro, es que esto jurídicamente es un poco el juego del trile, ¿no? Es decir, tú es que, bueno, tienes que asumir tus responsabilidades, bueno, si se han colado, pues se han colado. Oye, pues expúlsalos en caliente, ¿no? Pero claro, lo que no te dicen por detrás es, bueno, cuidado, un momento, porque yo si aplico la legislación española tengo que ver cómo hago esas extradiciones y, sobre todo, qué parte de esos extraditables son menores, porque si son menores aquí juega otra cosa totalmente distinta. Tengo que evaluar caso a caso si lo tengo que extraditar o lo tengo que acoger. Por lo tanto, es un poco el juego del trile, decir, bueno, sí, oye, pues se han colado, pues tú haz lo tuyo y me los devuelves. Cuando también parecía o se había filtrado alguna información que decía que Marruecos pues iba a suspender algunos acuerdos, ¿no?, de extradición. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver también.
Bueno, no se puede expulsar en caliente, eso es así. Tiene que hacer un procedimiento administrativo que es complicado y en el mejor de los casos primero tienes que identificar a la persona, etcétera, etcétera.
Y ahí entra lo que te cuento. O sea, si es un menor, ya
no,
está.
No, y el menor a no ser que el menor, a no ser que creo que es que se puedan encontrar los padres y los
es
padres.
Imposible.
Entonces es muy complicado. Aparte, hay 2.000 menores, ¿eh? Hay 2.000 menores, 1898, sí. Que son 1900.
Déjame, perdona que te interrumpa, para que la gente lo entienda. La extradición en caliente de la que estamos hablando es coger a esa persona y vamos a decirlo a la bestia, ¿no? Abrir la valla y empujarla para dentro.
Sí.
Otra vez. Eso no se puede hacer de ninguna de las maneras. Lo que nosotros entendemos jurídicamente que se puede hacer y que es lo que dice Marruecos a España, hágalo, es que se inicie el procedimiento. Pero claro, cuando se inicia un procedimiento de este estilo, tarda un tiempo enorme y esa persona no está detenida porque no ha cometido ningún delito. Entonces puede estar pues pululando por el territorio.
Claro, y eso es lo que está pasando ahora con los 5.000 que hay en Ceuta y esta mañana o ayer por la noche el presidente de la comunidad de la ciudad autónoma de Ceuta ya avisaba de que cuidado con las consecuencias de que ya los ciudadanos de Ceuta ya empiezan a estar cansados de esta situación. Hombre, ¿la solución cuál sería? Pues no lo sé, supongo que mandar funcionarios de refuerzo para intentar agilizar el procedimiento para devolver a todos los que han entrado ilegalmente.
Juanan.
És complicat, no? Perquè, clar, tothom es pensa que potser és tan fàcil com obrir la barrera i espitjar la gent que surti així com han entrat ells, però no, és complicat, d'un procés darrere i potser el Marroc no està acostumat a fer les coses com toquen, però aquí a Espanya som un estat democràtic, un estat de dret i les coses s'han de fer bé, i més en cas dels menors, que com diu una Necane, si n'hi ha 1.900 és una barbaritat i s'ha de fer bé, vull dir, no es poden tornar els boixos en el seu país així com així. Evidentment hi ha uns pares que els esperen, hi ha uns pares que els reclamen, però s'ha de tenir tot en borda, tot en papers, i sabrà cert que aquests boixos es tornen allà on toca. No és una qüestió fàcil, entenc que Ceuta amb aquesta qüestió està desbordada totalment, perquè aquí ho estem i estan parlant d'unes xifres molt inferiors a les que ara mateix a Ceuta. Per tant, tranquil·litat amb aquesta qüestió. Es tornarà a tothom que s'hagi de tornar, però en el seu moment i quan toqui fer-ho, fent-ho bé en papers i com toca.
Bueno, una punta. Hay padres que les esperan, ojo,
o no,
porque si ese menor se regulariza en España, puede reagrupar a los padres y los puede traer. Cuidado, que esto también es el segundo gran problema que viene detrás de esto.
Clar, segurament ara aquesta és la gran pregunta, no? Què passa amb tots aquests menors migrants? Com es pot també compatibilitzar el control de les fronteres amb aquesta protecció dels menors? També és un tema que volem abordar avui en aquesta tertúlia d'actualitat, però primer, abans fem una aturada. A la ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón i a la televisió uns anuncis. Tot d'una tornant.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día de este viernes sigue en las nubes mientras observamos lo que pasa.
Hoy toca el otro negocio del cielo, los altos vuelos de Aena. Esa empresa que gestionando aviones vende motos, que ahora se une al resto de los coritos que no venden billetes ni vuelos, sino que te venden experiencias. Ese espacio aéreo que colapsa este espacio terrestre de convivencia balear, sin tener desde aquí ni voz ni voto, ni sobre todo veto, derecho a veto. Ahora resulta que mientras hace como que nos salve el horizonte, inaugura ampliaciones incluso hasta en temporada alta. Hoy mismo nos venden el nuevo acceso para los vuelos interislas. Quiere conciliar el módulo de salidas, eso dice el titular. Seguramente para reconciliar sus inquietudes expansivas con este lugar. Un monstruo semipúblico pagado a escote privado para generar pingües beneficios a lo público, que decide sobre el destino de lo que somos en esta comunidad, sin musitar sobre cómo, ni cuándo, ni sobre todo cuántos. Es lo que tiene que anteayer mismo celebraran el aumento de viajeros en julio de más del 2%, que más de 19 millones de personas en lo que va de año hayan tocado tierra aquí, y que si lo sumas al non-stop de obras, a los 600 kilos de inversión en ampliaciones, a los accesos kilométricos y a megaproyectos de Illuminatis, colocando aquí los 1,000 metros cuadrados del McDonald's más grande de Europa, es como para reciclar las gafas del eclipse y hacerles ver que por lo menos no eres tan idiota como pareces. Y el lunes, siempre volando. Más.
Seguim en directe a través d'Ivetres Ràdio i d'Ivetres Televisió. Això és el dia, avui és divendres, a la fi divendres, per cert, i seguim parlant d'aquesta qüestió que ja fa dies, no?, que mos ocupa en aquesta tertúlia. El repartiment de menors migrants arribats a Ceuta torna a generar tensió entre govern central i també les comunitats autònomes governades, sobretot per Partit Popular, entre d'elles les Balears. El Ministeri de Joventut i Infància vol incloure a la conferència sectorial del proper 27 d'agost el repartiment d'aquests menors. Les Balears, però, reclamen abans claretat sobre quina és la posició del govern central, especialment perquè Exteriors parla de possibles retorns als països d'origen, mentre el Ministeri d'Infància planteja altres vies. Totes les comunitats del Partit Popular, incloses les Balears, sí que varen donar suport a un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta per atendre en aquests menors. El govern balear insisteix, però, que la seva xarxa de protecció està completament saturada. Actualment tutela 897 menors migrants no acompanyats, més del doble de les 434 places de capacitat ordinària que el Ministeri estableix per a la nostra comunitat. Per això el govern assegura que en aquestes condicions no pot assumir nous trasllats. Mentrestant, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha informat que ja s'han identificat com d'abans 1.898 menors migrants després de les entrades massives a Ceuta de finals de juliol. Jo vos demano que em penseu, no? Com veus aquest tema? És raonable que les Balears demanin primer informació i garanties abans d'acceptar un nou repartiment de menors?
Sí, bueno, absolutamente. Yo creo que entra dentro de lo lógico, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, ¿cómo vas a aceptar, o sea, cómo vas a tratar a estos menores sin presupuesto y sin medios? Pero no solo para Baleares, sino para el resto de las comunidades autónomas. Y aquí al final estamos en lo que comentábamos antes. Choca con dos, vamos a decirlo, derechos. Uno que es el de proteger al menor y el otro es que la comunidad autónoma puede hacerlo con fondos suficientes, ¿no? Yo, al final, bajo ese interés superior del menor tampoco puede quedar todo. Y el mensaje que hay que mandar es, hay que proteger al menor, sí, pero no toda entrada irregular va a ser igual a te quedas en España porque eres menor, que esto es lo difícil de este asunto.
Hombre, no, yo creo que lo primero que hay que intentar es encontrar a las familias, pero es un proceso complicadísimo, efectivamente. Imagínate. Es un proceso complicadísimo, pero hay que pensar que son menores que se han fugado. Entonces, lo lógico, lo primero es intentar encontrar a las familias y devolver a estos menores fugados a sus familias. Eso sería lo lógico. Claro, estamos entre 1.900 búsquedas de familias. lo cual complica la situación y la hace prácticamente inviable. ¿Qué va a suceder? Pues que probablemente estos menores se queden en España. Y efectivamente Baleares está saturadísima. Yo entiendo que Marga Proens y el gobierno de Marga Proens pida información, pero también tampoco tenemos que ser ingenuos y no olvidar que aquí se está viviendo una política que el año que viene hay elecciones. Es decir, el tema de los menores migrantes es un tema político que se está utilizando políticamente de un lado y del otro. Y aquí, desde la oposición del gobierno de Marga Proens, por el hecho de que aquí ya hay casi 900 menores, que es más del doble de los que podemos tener, entiendo que diga, cuidado, a ver si hay otras comunidades que estén un poco mejor, que sean solidarias también unas con otras. Pero yo creo que en esta coyuntura lo que está pesando son temas políticos. Sabe que el tema de los menores es un tema político que llega al ciudadano y que se está utilizando políticamente. Y supongo que la conferencia que creo que está prevista para finales de mes, pues el gobierno de Baleares, no sé qué postura defenderá, pero no creo que acepte el traslado de menores de Ceuta a Baleares, no solamente por el hecho de que aquí ya estemos colapsados, que lo estamos, sino porque políticamente el PP necesita mantener este discurso, porque si no viene Vox. Si no vendrá Vox, y Vox lo utilizará, y Vox le exigirá a Proens que no lo acepte, y le pondrá condiciones, y ahora para aprobarte los presupuestos no tienen no sé qué, y ahora para aprobarte la ley agraria... En fin.
Es que al final todo esto que está ocurriendo, estos saltos masivos y tal, a lo que está favoreciendo es a polarizar más todavía, claro, las opiniones. Claro. Y a quien le favorece absolutamente es a Vox esto.
Exacto.
Porque están instalados en su discurso, y esto al final, y la mala gestión, y pues esto, ¿no? El reparto y toda esta historia está dándole gasolina al discurso.
Juanan, ¿tú qué piensas?
Està clar que té moltes variants aquesta qüestió, moltes variants polítiques, i com deia Nene Cane, com deia també en Álvaro, evidentment en menys d'un any hi ha eleccions i tots els partits han d'anar en cura per el que fan i el que diuen. En aquest cas dels menors hauria de ser més fàcil que el que passa a Eivissa i a Formentera, que és que els menors que arriben, la majoria són algerians, les relacions amb Algèria, entre Espanya i Algèria, no són les mateixes que entre Espanya i el Marroc. És a dir, en molts de casos, la majoria dels casos, a Eivissa i Formentera, tenim plenament identificats qui són els pares d'aquests menors. De fet, hi parlen sovint per telèfons. La qüestió és que les relacions, o les no relacions en aquest cas, d'Espanya i Algèria, fan impossible aquest retorn dels menors cap als seus països d'origen. Això amb el Marroc entenc que hauria de ser més fàcil, que si hi ha més bones relacions entre el Marroc i Espanya, que aquesta tornada de menors hauria de ser més senzilla que no en aquest cas d'Algèria. I, evidentment, tot això, el que va passar el dia 30 i dia 31 a Ceuta, dona forces, dona ales en els partits ultres, no? En els partits que volen polaritzar sa opinió pública i que estan en contra frontalment de sa immigració, i això els partits majoritaris, com són Partit Socialista i Partit Popular, haurien de combatre en totes les seves forces, si pot ser.
Estarem molt pendents d'allò que succeeixi demà, aquest 15 d'agost. Sabem que hi ha aquesta possibilitat, però, evidentment, s'ha blindat la frontera i segurament serà un dels temes que seguirem abordant en properes tertúlies, no? I també aquest dels menors migrants. Però si vols, sembla, canviant de tema, de qüestió, anem a parlar ara d'economia, perquè l'IPC ha pujat el mes de juliol fins al 3,9% a les Balears, que són 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. És el tercer mes consecutiu d'increments, i això situa a les Balears en aquesta comunitat entre les comunitats on més s'ha encarit el cost de vida. La pujada es nota especialment en la cistella de la compra, però també a restaurants o hotels, però òbviament a habitatge, aigua, electricitat i gas. Una situació que redueix progressivament la capacitat de compra de les famílies i està relacionada amb la manca de competitivitat i l'elevada demanda externa. En aquesta situació se li afegeix l'encariment dels carburants, per cert, també. Des del mes de febrer la benzina costa uns 20 cèntims més per litre i el dièsel uns 36. Per intentar contenir l'impacte de la inflació, el govern espanyol sembla que duplicarà al setembre la rebaixa de l'impost sobre aquests hidrocarburs aplicable al gasoil de 10 a 20 cèntims per litre. Clar, com està afectant aquesta inflació a les butxaques dels ciutadans? Òbviament tots ho veiem, no? Ho notam. Notam una pèrdua real de poder adquisitiu, no? Perquè les Balears sempre estem per damunt. Què passa amb nosaltres amb aquesta inflació més elevada? Com valoreu aquestes xifres?
Hombre, pasa que lo normal, que aquí todo es más caro, porque también para empezar ahí tiene que llegar las cosas hasta aquí, y eso ya es un coste añadido. Que es
insularidad.
Efectivamente, es la famosa insularidad. Y lo que supone esto, bueno, pues que supone que del mes pasado a este nuestro sueldo ha bajado un 3,9%, que es lo que han subido los precios. Todo ha subido, tu sueldo está estancado, por lo tanto, ahora tienes un 3,9% menos de sueldo, que es lo que estás pagando por los productos básicos de consumo. ¿Y cuál es la solución? Pues no la tenemos, porque claro, mientras tengamos conflictos geopolíticos internacionales que bloquean el estrecho de Hormuz, que la guerra de Ucrania no termina de frenar, pues creo que estamos condenados a tener que vivir con esta pesadilla ciudadana de que el coste de la vida suba, suba y suba, y los salarios no suban de la manera equivalente.
Claro, es que aquí el gobierno puede hacer lo que hace, ¿no? Que es jugar con los datos macros, ¿no? Decirte que vamos como un tiro, sí. ¿Qué tal? Pero que la gente al final, la gente de casa, ¿no? Uh-huh. Nosotros al final sabemos que el día 30 dices, ostras, pues, ¿qué ha pasado este mes? El país irá como un tiro, es lo que me están diciendo por la tele, pero yo no llego a final de mes, ¿no? Y al final, todos estos datos que lían muchísimo, lo que hay que explicar es que lo único que estamos haciendo es subir constantemente. Por mucho que se diga, no, es que ha bajado en relación al trimestre del año pasado un 3,6%. Esto es como cuando vas con el coche a 120 y frenas un poquito, sigues avanzando. Pues con el IPC y con estos datos pasa exactamente lo mismo. Va a seguir subiendo. Y estoy contigo, Necane. O sea, lo que para mí no sirve de nada que bajes el IVA a los carburantes porque es multifactorial. O sea, estas subidas son por factores muy distintos que no tienen muchas veces que ver con el control que tiene el gobierno. Y la única manera que tendría sería rebajando impuestos que no van a tocar en ninguno de los casos. Que yo creo que eso sería lo único que podría percibir las familias directamente, ¿no? Que bajasen impuestos directos en según qué ámbitos.
Juanan, què en penses? No sé si demanar-te quant de temps pot aguantar una economia amb salaris que no creixen, amb aquest ritme de cost de vida, però, clar, evidentment, supos que tampoc tens la clau. Què en penses al respecte?
Hi ha que ser resilient i aguantarem el que faci falta, no? Perquè no tenim altres les famílies de les nostres illes. Evidentment, el tema de l'IPC, el tema dels preus és una cadena. Si les matèries primeres pugen, al final tot acaba pujant. Si el gasoil és més car, si la llum és més cara, en els botiguers no li queda altre remei que pujar el preu en els seus productes, i els consumidors ens han d'empenyar i o comprar en el producte que ens ho venen o no comprar-ho. I el govern, com deu, té les mans un poc fermades, té els instruments que té. Evidentment, ell pot jugar amb els impostos, per exemple, la benzina, la gasolina, està plena d'impostos, pot baixar-los, i això també suposaria un alivi a la butxaca, a les nostres butxaques. I bé, també ha d'anar en seny, perquè evidentment hi ha eleccions l'any que ve, i aquestes qüestions també les té en compte es votant a l'hora d'anar a dipositar el seu vot. Vull dir que, i com deien en Ecane, com deien en Eduardo, evidentment els conflictes exteriors no ajuden a res d'això.
Juanan, clar, dius això de que baixar els impostos pot alleugerir una mica la butxaca, però no sé si aquesta pot ser un pedaç per xerrar, clar. Aquesta rebaixa d'imposts sobre el gasoil anunciada pel govern serà suficient? O a més, això taparà com un pedaç la ferida?
No, evidentment és un, és, com deia, un pedaç, vull dir, el preu de la gasolina és el que té, però aquí està molt... hi ha molts d'impostos a la benzina aquí, vull dir, el preu ve molt marcat pels impostos que el govern posa a la benzina i en el consum d'aquest producte. Per tant, també és una rebaixa que jo crec que els consumidors ho noten en seguida, a l'hora que van a posar benzina cada setmana o cada 10 dies. No costa el mateix si tu poses 50 euros cada volta, ho notes de seguida si ha pujat o ha baixat el preu de la gasolina.
Sí, además, cuidado con los impuestos, porque ya tenemos un aviso de la Unión Unión Europea de que, cuidado, que los impuestos aquí son los mismos en toda la Unión Europea. Entonces, hay algunas cosas que el gobierno ya... Algunos entienden que se ha extralimitado, está con los precios de la electricidad, por ejemplo, se consiguió la famosa excepción ibérica, pero aquí con estas ayudas que está dando Pedro Sánchez, rebajas fiscales a la gasolina, ya ha habido una primera advertencia en la Unión Europea de que, cuidado, en teoría, esto no se puede hacer, ¿no? Que en fin, lo que a mí me llama la atención el otro día, justo antes de la manifestación turística, que los empresarios salieron a hacer una gran declaración de intenciones donde pidieron que efectivamente reconocieron que el turismo genera problemas, ellos en su justificación no es el único problema, pero la presidenta de los empresarios directamente pidió subida de salarios, que esto yo no lo había visto nunca. La presidenta de los empresarios de Baleares les pidió
Carmen
a los empresarios,
Planas.
Efectivamente, en aquella intervención que hizo muy solemne además, pidió a los empresarios que suban salarios. Esto es, o sea, si la presidenta de los empresarios está reconociendo que lo que hay que hacer es subir salarios, es que efectivamente estamos mucho peor de lo que nos pensamos. Mucho peor de lo que nos pensamos. Y los empresarios que están ganando dinero con el turismo, que están ganando mucho dinero, lo que tienen que hacer es que este dinero, la forma de generar riqueza, es también subir salarios y que sus trabajadores tengan dinero para mantener la cadena de este sistema capitalista en el que estamos, que todo funciona porque todo el mundo gasta. Pues si los trabajadores gastan, los empresarios ganan más dinero también. Pero para eso hay que tener buenos salarios.
Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad, a mí me sorprendieron muchísimo las declaraciones, pero no deja de ser realmente un poco de sentido común también. Uh-huh. Lo que pasa es que a lo que no estamos acostumbrados es que ni asociaciones empresariales ni políticos tengan sentido común y sean coherentes, ¿no?, con lo que vemos el resto, que a veces parece que los locos somos todos los demás, ¿no? Pero evidentemente, si tenemos cifras récord, si el turismo va como un tiro, si hay una masificación brutal y los hoteleros están en esas posiciones, lo normal és que si encima s'estan quejant de mano de obra, pues que paguen más.
No només és que estiguem d'acord en aquesta taula, sinó que mos afegim en aquesta petició de Carmen Planas de demanar que mos pugin a tots el salari, sí, que seria, sí, molt bé.
Hay que buscar a ver qué hacemos con los autónomos. També
ho podem pensar. Si aconseguir, hem de fer ara una petita pausa, una aturada, fem un clot d'aigua, tot una tornant, perquè hem de seguir parlant de més qüestions aquí al dia.
IB3 Ràdio és investigació.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate de ensalada granel a 2,09 € el kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,95 € kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 € kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 € unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Més sol públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca s'ha de juntar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Thank you.
Recte final d'aquesta tertúlia d'avui divendres, dia 14, a les portes ja d'aquest 15 d'agost, que és la meitat d'agost, i, per tant, molta de gent acaba les vacances, molta de gent les comença. Sigui com sigui, avui volen parlar també de que quasi el 80% de les excedències per cura de familiars a les Balears les assumeixen les dones, segons les darreres dades de la Seguretat Social corresponents al primer semestre de l'any. Una dada que, per als sindicats i també per al govern balear, evidencia que la corresponsabilitat en aquestes cures encara és una assignatura pendent, i és que aquestes excedències no són remunerades i poden tenir conseqüències a llarg termini en la trajectòria laboral de les dones, les prestacions i fins i tot la seva jubilació. Des de Comissions Obreres remarquen que el problema no és que les dones cuidin, sinó que els homes encara no assumeixen les cures en la mateixa proporció, tot i que l'ampliació dels permisos de paternitat ha fet augmentar la participació dels homes en la cura dels fills, les dones continuen assumint bona part de les tasques quotidianes, per exemple, tutories, visites mèdiques o reduccions de la seva jornada laboral. El govern, per la seva banda, ha posat en marxa un pla autonòmic de conciliació amb 70 mesures, entre les quals hi ha un xec cangur, l'ampliació de l'educació gratuïta de 0 a 3 anys i el reforç també dels centres de dia i d'ajudes domiciliàries, perquè no només és tenir cura dels fills, sinó a vegades també de persones grans dependents. Què mos diu aquesta dada, aquest 80%? Encara carregam les cures principalment sobre les dones, i vos deman perquè, tot i els avanços en els darrers anys, els homes encara no acaben d'assumir les cures en la mateixa proporció. I començaré pels homes, directament. Eduardo i Juana, vos ho demano a vosaltres.
A veure, jo no lo reduciría a un debate simplista de los hombres no cuidan, los hombres no se dedican a cuidar, los hombres no cambian pañales, porque esto no es cierto.
Tenim que no en la mateixa proporció.
Sí, no. Hay muchísimos hombres que han... han accedido a ceder parte de su carrera profesional pues para cuidar y tal. Lo que pasa es que cuando estamos poniendo encima de la mesa esas excedencias de larga duración, aquí es donde la desigualdad vuelve a salir, ¿no? Parece como que la mujer siempre cede el terreno de la carrera profesional antes que el hombre en este ámbito. Pues, y quizá pues aquí tendríamos que ver por qué surge esta desigualdad, si es una desigualdad consensuada o si realmente es una desigualdad estructural.
Segurament hi té a veure molt de factors. Un d'ells, no sé si Juana, podria ser directament que, per exemple, els sous de les dones potser no siguin els mateixos que els dels homes, i a l'hora de demanar una excedència se la demana la dona precisament perquè els homes és qui guanya més.
Sí, segurament és una de les qüestions, és una de les raons pel fet de que si s'ha de triar, si una ha de triar, la dona sigui sempre la perjudicada, on la majoria de les voltes la perjudicada hi hagi de renunciar a la seva carrera professional d'aquell moment per tenir cura o d'esboixos o de la gent major. Jo sí que qualificaria, evidentment, venim de la història que tenim, tenim les tradicions que tenim, i jo, en aquest cas, en les cures a persones majors, jo crec que el percentatge encara deu ser molt més gros en favor de les dones. És a dir, jo crec que un 99% de les dones són les que cuiden gent major. No crec que sigui... Jo crec que si hi ha algun home que cuida gent major és perquè no li queda potser altre remei, perquè és l'únic fi que aquestes persones majors tenen, i se n'ha de fer càrrec ell perquè no li queda d'altre, però si no, aquesta feina sol recaure sempre en les dones, i en aquest cas jo crec que tenim molt de camí encara per córrer perquè les coses s'igualin, i una d'elles evidentment seria que aquestes baixes, aquestes excedències fossin remunerades. Jo crec que es va de renunciar a la teva vida laboral per fer una feina evidentment molt digna, no? Que és de cuidar o dels teus boixos o dels teus pares o dels teus avis, jo crec que això hauria de tenir una recompensa i que no fos vist com un càstig com és ara.
Es que yo tengo que decir una cosa, que a mí ese 80% me parece una cifra muy baja.
¿Ah, sí?
Yo creo...
Sí,
o sea, me la tengo que creer, obviamente, porque son cifras oficiales. Uh-huh. Pero es que un 80%, o sea, hay un 20% de hombres que piden excedencia para cuidar a los hijos y a los padres. Me llama la atención. Yo no conozco ninguno, ¿eh? no conozco a ninguno. Y luego,
yo sí. O sea, pues, ahí voy a romper una lanza.
Sí, no, quiero decir, pero sí, bueno, pues mira, me alegro. Me alegro porque me ha sorprendido, porque yo pensaba que esto sería un 95% de mujeres que son las que piden las excedencias. Y tenemos que tener una cosa, que las mujeres, además, lo que nos pasa es que a una determinada edad, que es prácticamente la que tengo yo, hacia los 60 años, has terminado de cuidar a los hijos porque es tu responsabilidad y ahora tienes que cuidar a los padres, a los tuyos, i a los de tu pareja.
Sí, no has de fer les dues coses a la vegada.
Sí, no. Bueno, los hijos en teoría...
Aquesta generació sàndwich, no?
Efectivamente, pero bueno, los hijos en teoría ya están un poco, ya son más autónomos, ¿no? Pero efectivamente...
Sí, però que és veritat que molta gent també, ara cada vegada tenim els fills més tard, ¿no?
Sí,
no...
sí, sí.
Cada vez son menos autónomos.
Y efectivamente, para desgracia nuestra, por muchas medidas que se adopten, pues todavía queda... No, me alegro de que sea un 80%, porque de verdad yo pensaba que era una cosa residual que los hombres pidieran excedencias para cuidados. O sea, por lo tanto, algo hemos avanzado poco, muy lentamente, pero bueno, algo avanzamos.
Y luego hablamos del aspecto laboral, ¿no? De que tengan que cuidar pues a hijos o a padres y tal, pero si hablásemos del aspecto emocional o psicológico que tiene la carga del cuidador, es terrible, es terrible, que de esto se habla súper poco.
Que también de curar, de que tienen cura.
Efectivamente.
Que eso es muy importante.
No, por eso los planes de conciliación, perdón que te interrumpa, los planes de conciliación...
No, me demanarte eso.
Que ha aprobado ahora un algover, a mí me parecen una buena medida y un primer paso, porque a veces se tiene un poco la sensación de que estos planes de conciliación son como estas ayudas de los años 50 para tener hijos, ¿no? No, para que las mujeres vengan a tener hijos. Estas ayudas que daba Franco a las familias numerosas y les daban medallas, ¿sí? Y a lo que tenía, bueno, la familia Rupérez que tiene 14 niños, ¿no? Y viven en un piso de 120 metros. A veces tiene un
les
poco
dado hasta el tono del nodo.
Del
totalmente,
nodo.
Totalmente.
<Me cane.
risa> Tiene un poco este regusto, ¿vale? De blanco y negro del nodo, pero no, señor. Es una buena idea que haya ayudas a gente que tiene que darse en su casa, porque, primero, que esto tendría que ser responsabilidad de la administración de tener los servicios sociales esenciales para que nadie tuviera que cuidar. Pero dado que no lo hay, bueno, externalizamos, por decirlo de alguna manera, la ayuda, que la asuma la propia familia, pero que tenga unas compensaciones. Por lo tanto, es un primer avance, no es lo suficiente, pero no está mal que esto se ponga en marcha.
Pero yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Es fantástica la iniciativa, enhorabuena al gobierno, pero hay que hacerse mirar por qué muchas familias no pueden acceder a cuidados para sus personas mayores en instituciones donde deberían poder acceder. ¿No? Esto es otra asignatura pendiente que también hay que dejar encima de la mesa.
Sí.
Clar, més enllà d'aquestes compensacions, no sé si, Juana, per exemple, mos haurien de demanar que hauria de canviar, per exemple, dins les empreses, les famílies i també la societat en general, perquè deixi de cuidar, o que cuidar deixi de tenir un cost laboral també, especialment a les dones, no? Perquè, dèiem abans, a lo millor a l'hora de jubilar-te tu has estat tenint cura dels teus fills i durant un temps no has fet feina, o has hagut de demanar una excedència per cuidar dels teus pares, i també tot això no tributa, no?
La pensió baja. Sí.
Exacte, per ventura no t'abasta per poder-te jubilar. O te penalitza, bàsicament.
Sí, és moltes qüestions que encara jo crec que s'han de prendre mesures amb aquesta qüestió, amb aquest àmbit que haurien de millorar, no? Que aquesta qüestió del fet de cuidar dels teus fills i dels teus pares no et penalitzàs, no haguessis de triar. I això, jo crec que molts homes, per exemple, encara no demanen les ajudes, per exemple, quan un té un boix, té permisos, té bastants de permisos, no? I molts d'homes, jo crec que encara els fa vergonya, es va de demanar a les seves empreses per permisos de paternitat en els que tenen dret, no? I això jo crec que és una qüestió ja més de caire cultural, que ha de canviar la mateixa, la pròpia societat, no? I és no tenir vergonya de que un home quedi a casa a cuidar de seu fill i que l'empresa tampoc ho vegi malament, tot i que sigui un dret reconegut. Vull dir que jo encara... Hi ha casos, no? Hi ha casos en aquest sentit. I, evidentment, tots els permisos aquests haurien de tenir la seva... estar remunerats com toca, perquè no fos un estriar o no suposés una penalització.
Eduardo, no sé si vols afegir alguna cosa, que no, te veia com a molt pensatiu.
Estava pensando en que al final lo estamos viendo como quien se hace cargo, pero también lo estaba pensando desde el aspecto de que también es un derecho. Que también es un derecho que tienen que tener los hombres el poder decir, oye, yo quiero poder acceder a cuidar, por ejemplo, a mis hijos o a mis mayores, y a lo mejor no se hace por el hecho de que piensan que, o pensamos que ponemos en riesgo nuestra carrera, que normalmente, como tú decías, es el principal sustento que te entra en casa, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Cómo lo percibe la empresa, si lo pido, no?
Clar, però també posen en risc o també, d'alguna manera, posen en pinces la seva carrera laboral, les dones, que en aquest cas sempre són les que, d'alguna manera, han d'optar en la majoria de casos per demanar aquestes excedències o per simplement demanar per mirar la feina per anar a una tutoria, que també són les dones les que encara fan aquesta labor per damunt de la que la solen fer els pares. Res, companys, no tenim massa més temps, que passeu molt bon cap de setmana, no sé si teniu plans per aquest cap de setmana.
Yo tengo invitados, soy de esas que tienen un millón de amigos que vienen a dormir en su casa.
Ah, ¿sí?
Pues mira, yo voy de invitado, yo soy de los gorrones que van a casa de otros.
Pues yo tengo invitados, así que estaré con los invitados. Mañana me toca hacer una cena en casa para los invitados.
¿Y cuinarás tú?
Sí.
Ya me os lo contaré la semana que ve. ¿Plans para en Eduardo?
Yo voy a casa de amigos.
Ah, vas a casa
no, de... No a la de Cari, que no me invita, pero a casa de otros.
Juan, Ani, tú, no sé si mos pots confessar els plans que tinguis per aquest cap de setmana.
A casa manen els fills des de fa un parell d'anys i el que decideixin ells.
I da una mica de tot aquí en els companys d'aquesta tertúlia. Gràcies, Necane, bon cap de setmana. Gràcies també, Eduardo Luna, i també en Juanan, bon cap de setmana a totes. Nosaltres ja sabeu que continuem en ruta, ho farem fins les 12, amb moltes més qüestions i més protagonistes. Ara toca, arriba el moment d'actualitzar les notícies a la ràdio, a la televisió, els anuncis, i de d'una tornem aquí al dia, en directe.